Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Tot és a punt al Parlament de Catalunya perquè comenci ara mateix el debat de la qüestió de confiança a què se sotmet el president Carles Puigdemont. La votació la té guanyada perquè la CUP ja ha avançat que hi s'hi pronunciarà a favor en la votació que serà demà. El debat començarà amb una intervenció del mateix president que se sotmet, com dèiem, a la confiança de la cambra, decisió que va prendre després que el 8 de juny la CUP tombés el projecte de pressupostos. Ara fa uns minuts el president de la Generalitat s'ha reunit amb el grup parlamentari de Junts pel Sí, el qual ha reiterat la seva intenció de plantejar al govern espanyol un nou intent d'aconseguir un referèndum pactat i que, si no, el convocarà sota el paraigua de la legalitat catalana. Canviem de qüestió. Un equip de jutges de 5 països ha conclòs que el míssil que el juliol de 2014 va fer caure un avió de Malaysian Airlines a Ucraïna el van llançar des de territori llavors controlat pels rebels prorussos. Totes les 298 persones que hi anaven en l'avió, la majoria neerlandesos, van morir. A més, també han conclòs que el míssil era de fabricació russa, que el vehicle des del qual es va llançar el míssil va entrar des de Rússia a territori ucraïnès el dia abans i que va tornar-hi l'endemà. També és notícia que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, ha enviat una carta al Ministeri de l'Interior per rebutjar la concessió de la medalla al mèrit policial amb distintiu blanc. Barrientos ha al·legat les circumstàncies actuals de màxima exigència per part de la societat sobre imparcialitat i independència. I aquesta matinada, recordem-ho, ha mort el Nobel de la Pau Shimon Peres, expresident d'Israel i també exprimer ministre i exministre israelià. Peres, artífex dels acords d'Oslo de 1993, tenia 93 anys i havia estat ingressat ara fa dues setmanes per un vessament cerebral. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Tot el que mengem sense necessitat ho prenem a l'estómac dels pobres.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
En els ulls dels joves hi veiem flames, però en els ulls d'un ancià hi veiem la llum. Salutacions a part de l'equip del programa que ara els presento. A la producció, Irene Porter, els controls tècnics, com sempre tocant els botons, Mario Ramírez. I a la conducció aquí us parla Marc Rius. Avui parlarem dels nostres pares o dels nostres avis. En parlarem i sabem i veurem si és millor tenir-los a casa o tenir-los en una residència. Per parlar d'aquest tema ens acompanya Pau, que ja el deuen conèixer els nostres oients. A la Pau.
Hola, bona tarda. Benvingut. Com estem?
Si vols, molt bé. Si vols començar i presentes també el convidat que ve amb tu.
Perfecte. Avui portem un convidat molt especial i aquest convidat és la meva mare. Avui estem aquí parlant com a mare i fill i volem parlar dels nostres grans, parlar de la nostra pròpia experiència i explicar als nostres oients com hem viscut nosaltres el moment de decidir l'accés d'una persona a una residència o no.
La primera pregunta, a mi, que penso, és per què vau decidir no portar els vostres familiars a una residència?
Hola, bona tarda. Jo sóc Cristina, la mare d'en Pau, i contestaré aquesta pregunta. Primer de tot, hem de dir que les generacions van canviant i en l'època de la meva mare, ella estava acostumada que els fills cuidessin els avis i ella és el que va demanar, que els fills estiguessin per ella, no volia estar sola. I com a, jo crec que com a bons fills van respectar la seva voluntat, el de no portar-la a una residència, però no perquè no volguessin, perquè sempre hem pensat, tant els meus germans com jo, que hagués sigut el lloc millor on hagués pogut estar, perquè nosaltres no l'haguéssim abandonat mai. Perquè també en aquests moments, vull dir, la dona en el món del treball, els fills, les dones, tots treballant, era difícil d'estar tot el dia amb ella, però ho vam intentar.
Sí, en aquest cas la meva àvia va decidir des d'un principi que volia estar a casa i volia ser atesa per la família, pels fills i els nets, no? Principalment els fills, però els nets també, amb la seva col·laboració.
Clar, és que abans, això ja n'hem parlat a diversos programes, no era massa ben vist anar a una residència.
Exacte, no? La tradició, no? Culturalment, estem acostumats a que els familiars grans són cuidats pels fills, no? I els nets després passen als pares, i bueno, això al final és una mica una cadena, no? És sí. Quasi com tornar, no? De petits ens han cuidat, no? A casa, i ens han alimentat, ens han educat i de més, no? Doncs és com tornar a fer el canvi de pilota, no? Però com deia la meva mare, avui en dia l'accés al treball, sobretot de la dona en aquest cas, no? que fa molts anys doncs no era habitual que una dona estigués treballant, no. I avui en dia és el més normal i és lògic, no? Però no permet aquesta flexibilitat a vegades, o aquesta possibilitat d'atendre una persona gran des de casa, tant a casa d'una mateix, no? A casa meva, no? O a casa de la meva mare, sinó també a casa en aquest cas de la meva àvia.
Clar, tot això, com deia la teva mare, treballant, llavors un pensa, hi ha d'haver una organització. Com us organitzàveu?
Sí, doncs mentre que ella més o menys estava bé, doncs ens organitzaven. Si ella estava malament, en un principi, doncs normalment venia a casa meva i allà es recuperava i se'n tornava a anar a casa seva, perquè ella volia ser lliure i fer la seva vida.
Sí, volia ser, però volia ser independent.
Totalment, o sigui, independent.
Estava sola. Estaves...
I no volia molestar.
Sí, clar.
Sí, no volia molestar i ella tenia moltes amigues, vull dir, tenia una vida social bastant activa. Però, clar, vull dir, quan ella va complir els 80 anys, doncs va començar a tenir unes necessitats, va començar a tenir unes malalties, i ens combinaven, doncs, o bé estava a casa meva o a casa d'un dels germans, o després doncs, ja fèiem torns per poder estar amb ella. Se li va parlar de tenir una assistenta, va ser molt difícil. Al final també van aconseguir tenir una assistència. Però torno a dir que hagués sigut molt millor estar en una residència, perquè a vegades, doncs, per molt que tingués una assistència, fins que no hi anàvem nosaltres, que millor jugàvem a domino, o parlàvem, o comentàvem qualsevol revista, doncs jo penso que ella estava sola, però era molt tossuda, molt tossuda. I tot i amb això, que nosaltres estem bastant vinculats amb les residències, perquè tenim ties, tenim amics d'ella mateix que hi anàvem a visitar-la. A ella li semblava tot fantàstic, però quan arribava a casa deia, no, està molt bé, i està molt bé la residència, però jo vull estar a casa meva.
Clar.
Clar,
a casa, al final, la sociabilització, no? El seu dia a dia, no hi havia ningú més que nosaltres, òbviament les visites eren permanents, no? Inclús nosaltres com a nets ens organitzàvem almenys una vegada a la setmana, cada un dels nets anàvem a dinar amb ella, no?
Yeah.
Els germans, un pel matí, per la tarda o per la nit hi passes, no? Però hi ha moltes hores en les quals no tens relació amb ningú. I al principi, bueno, pues, ella tenia la possibilitat de sortir, passejar, anar amb les amigues i demés. Amb el temps, doncs, tenia determinats dolors, més limitació a nivell de mobilitat. I tot i que hi hagués una persona que estigués amb ella i la tractés molt bé i estigués amb ella 24 hores, hi ha aquest punt de distracció, no?, d'estar amb gent. Al final tots som socials, som éssers socials, sí, no som només humans, sinó som socials.
I a més,
no?
S'ha de dir que les persones grans tenen moltes experiències i molt que explicar.
Clar,
això jo penso que quan estava amb les amigues o amb les germanes o amb familiars que podia explicar o experiències comuns, o explicar coses que els altres no sabien, doncs ella s'ho passava molt bé. Vull dir, es feien les santes de la nit, que no tenia ni son, no?, d'aquestes vivències de poder estar distreta i parlant de lo seu. Clar. Que a vegades amb els fills, pues, tot això no...
Quan volia estar a casa, doncs hi havia aquesta limitació. No?
Sí, totalment.
Mm-hmm. I el fet d'estar a una residència no hagués en cap cas impedit aquesta relació amb la família, no? Tot el contrari, no? Et permet el temps que dediques al temps que pots, no? Perquè a vegades hem de parlar del temps, no el que volem, a vegades és el
clar,
que pots,
podem,
no?
I tant.
Ojalà poguéssim tots deixar de treballar,
clar,
no? I dedicar... Jo firmava ara mateix, eh? Sí, poder dedicar el temps a tot
a
el que...
A
cuidar els pares, no? Però a vegades no és possible.
La feina és la feina.
S'ha de conciliar tot. A més, bueno, en el cas de la meva mare, parlem de l'atenció a la meva àvia, però també a mi. Jo...
Clar, clar. Sí, hi ha una família, clar.
Exacte,
no,
hi ha una família pel darrere.
Oh, i tant.
Jo tinc una germana, a part de la seva feina, que ja prou feina tenia, a sobre s'ha encarregat de pujar-nos més o menys bé a nosaltres, no? I llavors, tot això és un esforç important. I de cara a la meva àvia, el fet de voler estar a casa, doncs, com dèiem, no? Doncs hi ha aquesta manca de relació que jo crec que en tu moment hagués anat molt bé per disfrutar molt més d'aquesta etapa de la vida.
A més, depèn quines edats, i no tothom, però hi ha persones que sí. Si ve una persona de fora a ajudar a casa, hi ha persones que no els hi fan res bé. No, això no ho toquis, que ho vull fer jo. Això no ho toquis, no, això ho haig de fer jo. Clar, si ho ha de fer tot ella, doncs ja no
al final,
cal que vingui aquesta persona. Clar.
Sí.
Aquesta fase em sembla que la vam passar nosaltres.
Sí
també, no?
Sí.
Perquè al principi, quan es va respectar la seva decisió, va arribar un punt que necessitàvem un recolzament per part d'algú, no? Perquè amb l'atenció de la família no era suficient, no? Feia falta algú que estigués 24 hores amb ella, no? Que pogués estar en els moments que la família no podia estar. Doncs va succeir això, no? Al final no deixava de ser una persona estranya que ve a casa, no? Ja no és, potser, doncs, bueno, una residència és un espai on hi ha molta més gent, no? Al final no deixa de ser un hotel, no? I és casa nostra, perquè ens sentim còmodes, estem cuidats i demés, no?
Una altra cosa que jo puc dir és que, per exemple, en el cas de la meva mare o amigues de la meva mare, a pesar de tenir 80 o més de 80 anys, tenien la capacitat de continuar aprenent. Per exemple, els cridava molt l'atenció, amb ella li cridava molt l'atenció totes les noves tecnologies que ja intentàvem, vull dir, el telèfon, que sapigués enviar fotografies, i anava aprenent, i ella sempre deia, pues jo ara vull un ordinador, I diem, bueno, pues et comprarem un ordinador, però hauràs d'aprendre a portar. Ja m'ho ensenyareu vosaltres.
Més temps.
Ja t'ho ensenyarem, però... Però bueno, a ella li encantava, per exemple, quan estàvem els nets fora, doncs poder-los veure per l'ordinador, poder parlar amb ells. I això jo penso que quan tens a persones que t'estan cuidant i fent activitats, ho pots fer. Quan estàs a casa, ho pots fer quan estan els fills o els nets, però després la resta del dia no pots perquè t'encalles fent alguna cosa i no saps qui preguntar.
Sí. Mm-hmm. Pensem que al final, encara que hi hagi una persona, bueno, en aquest cas la persona que va estar cuidant la meva àvia, una meravellosa persona, una atenció excel·lent, però aquesta persona també necessita descansar, necessita dormir, necessita menjar, necessita el seu temps. És una dedicació que, per molt que sigui atenció 24 hores, no pot estar 24 hores al 100% perquè és impossible. És físicament impossible estar al 100%, no? En canvi, si la meva àvia hagués decidit o hagués acceptat anar a una residència, tens un control metge permanent, tens una persona que...
Amb diversos horaris, la
exacte,
persona.
Exacte, tens uns torns. No, una residència no està regida només per un professional. Estem en equips de 8, 10, 15, 20 professionals, on tens metges, tens fisioterapeutes, tens possibilitat de fer recuperació, tens infermeres, tens... Bueno, hi ha tot un conjunt d'equip que permanentment està per tu.
Almenys les del Google Gran Via, segur.
Ah, sí.
Mira, ara, parlant del Google Gran Via, donarem el telèfon per si alguna gent vol posar-se en contacte amb aquestes residències. És el 93 181 50 27. 93 181 50 27. La teva mare ha parlat del telèfon i això m'ha fet pensar, disposeu del servei de teleassistència? I si és així que disposàveu d'ell, si ens podeu explicar com,
sí,
més o menys com funcionava.
És un aparell que sí que el teníem. En un principi es negava a utilitzar-lo, perquè sempre deia que no tenia necessitat, sí, de trucar
no,
ningú.
No,
que,
no
ja, que ja ens trucaria a nosaltres.
No,
que ja ens trucaria a nosaltres. Sí. I un dia li va passar una cosa. Estava ja sola a casa i es va quedar tancada en els safareigs. I des d'aquell dia ho va portar, perquè ella mateixa, no sé com ho va poder fer, va trencar el vidre per poder entrar a la cuina i, bueno, i després ens va trucar. I a partir d'aquell dia el va portar i realment que funciona molt bé, perquè és un aparell que només has de fer pulsar un botonet, sí, i allà sempre n'hi ha algú al darrere que pues, t'envia una ambulància, t'envia un metge, et pot enviar...
Li
tens una atenció sense tenir de marcar
un número de telèfon. Sí, o simplement truca al familiar, a la persona de contacte, i diu, escolti, sí, es troba malament la persona, no fa falta enviar un metge, no? Però podria anar algú a visitar, bueno, en aquest cas, no? Que la meva àvia es va quedar tancada al safareig i no podia sortir, no? No hagués costat res que l'hagués portat a sobre.
Sabem
que és un aparatet molt petit. Això és quasi com un clauer, és com un mando de garatge.
Que va penjat al coll,
sí,
no?
Sí, que va penjat al coll i ja està.
Sí.
No?
I ho veu fer servir alguna vegada?
Sí, es va utilitzar un parell de vegades.
Ah, sí?
Un parell de vegades es va utilitzar, sí, perquè la meva mare va caure, vam tenir d'atendre-la i amb el nerviosisme doncs, vam pulsar i ells mateixos es van fer càrrec ja d'enviar una ambulància amb un metge. I així, doncs, nosaltres vam poder estar atenent-la amb ella.
Sí, perquè només que tens un susto, no?, amb aquest que la iaia va caure, pots trucar al 112, no?, i t'atenen perfectament i tal, però en aquest cas parlem de que és molt més còmode, apretes, i directament hi ha una persona que, a través d'un altaveu, ja es comunica amb tu.
Mm-hmm.
Tu estàs atenent 100% a la persona que ha caigut, en aquest cas, la meva àvia,
mm-hmm,
i aquesta persona ja truca al 112, ja dona un parte previ d'aquesta persona que ha caigut, ja ha donat la informació necessària, i quan venen ja ve un equip preparat amb el que es trobarà, no?
Mm-hmm.
I, home, i en aquest cas hi érem nosaltres.
Inclús,
però...
jo crec, perdó, que si... estàs la persona que té aquest aparatet està uns dies que no els diu res, perquè es veu que li diuen quasi cada dia, truquen.
Una vegada a la setmana truquen als avis i els hi pregunten com estan, què fan... Sí, sí, s'interessen per ells. Vull dir, deixa de ser un amic per telèfon.
Sí, un teleamic.
És un teleamic i que sap que si té un problema que algú l'atendrà.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient doncs, vol fer qualsevol pregunta o explicar la seva anècdota també viscuda en una residència o a la llar. Els telèfons del directe perquè puguin trucar ara és el 93 409 2771 i l'altre 93 409 2772. Què creieu que vosaltres que creieu que hagués passat o que hagués aportat als vostres familiars el fet de residir en un centre de la tercera edat?
Principalment, per mi, la iaia hagués tingut una atenció molt més àmplia de la que va tenir a casa. A casa vam fer tot el que vam saber i vam poder en tot moment i la vam atendre doncs, com molt bé, no? Però sempre vam trobar a faltar aquesta atenció metge, no? L'atenció especialitzada. Al final, la persona que es va fer càrrec, quan nosaltres no estàvem amb ella, no era un doctor, no era un fisioterapeuta, no era una persona amb la formació necessària com per atendre el 100% de les seves necessitats en qualsevol moment, no? I això, vulguis que no, es nota.
Jo penso que en una residència ella hagués estat molt bé, i sobretot pel caràcter que ella tenia, perquè era una persona molt, molt oberta i hagués trobat amics. També n'hi ha, vull dir, residències que són o un apartat de la residència és assistida, un altre no és assistida. També s'ha de buscar, és en el lloc on aquest avi estaria millor. Vull dir que la família també s'ha de preocupar de en el lloc, sí. No? I la residència també de veure en quin lloc és on aquesta persona estaria millor. Clar. Dins de la residència.
Ella tenia la sensació de que entrar a una residència era com aparcar-la.
Clar.
D'acord.
És que abans...
És una mica la sensació que ella tenia. I en cap cas és això, perquè al final és un espai, com pot ser perfectament a casa, i la família en cap cas deixa de banda una persona. Tot el contrari.
Tens més temps disponible,
perquè clar. Quan vas disfrutes de l'oci, no? No és allò clar. De dir, ostres, no, és que quan vinc toca arreglar tot allò que no hem pogut potser arreglar durant clar. La setmana sí. I després tenir una estoneta d'oci. No, ja hi anem a disfrutar de l'estoneta que estem junts.
Anem a donar pas, si us sembla, que tenim una trucada. Cristina de Sants, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui, sisplau, si vol fer-los qualsevol pregunta.
Doncs sí, mira, nosaltres a casa tenim una discussió amb la mare, bàsicament perquè la meva àvia ara fa poc i es va quedar viuda i que no es pot quedar sola a casa. Té una casa molt gran i, òbviament, nosaltres, tant ma mare com jo, estem treballant tot el dia. Aleshores, la discussió bàsica que tenim amb ma mare és ella és partidària de portar-la a casa i jo sóc més partidària de... deixar-la en una residència i que, bueno, tindrem... Estar amb ella durant totes les tardes, però durant el dia que no hi som a casa, que algú que pugui estar amb ells i que no es senti sola. Aleshores, bé, trucava perquè si ens podíem dir unes recomanacions o quin seria el pas més adequat. La meva àvia, per exemple, és molt activa, però no té cap problema en vindre a casa o en una residència. Ella és conscient de que no es pot quedar a casa tot el dia sola, que ella és gran i que fa poc que ha passat la mort del meu avi, i en aquest cas és conscient de que ha de tindre un canvi en la seva vida. Aleshores, la meva pregunta, o la meva... El que jo busco és un consell de quina seria la millor recomanació per ella.
Et contestaré jo. Jo penso que el primer que s'ha de fer amb l'àvia és fer-li entendre que una residència no és una presó. Tot al contrari, vull dir, les residències tenen la porta oberta, sobretot vull dir, per les persones que estan bé, vull dir, perquè clar, vull dir, segons l'estat que està la persona. I se li ha de parlar de tots els avantatges que hi ha. I que la família, jo penso, vull dir, nosaltres hem estat molt vull dir, amb la mare, o amb les famílies que tenim ara actualment sí. A la residència. Però, bueno, jo vaig a la residència, vull dir, vaig potser estar a l'habitació, per exemple, el tiet descansant, ens anem a berenar, ens anem a fer un xalat, a mi el cap de setmana, doncs, mira, que cap de setmana et vens amb nosaltres, a mi les vacacions intentem passar una setmana amb ells, i bueno, fer-li entendre que ella tindrà la mateixa vida, estarà cuidada... I a la família no la perdrà mai, perquè, bueno, jo penso que els avis són els grans estimats, per almenys per als fills, no?
Sí, nosaltres, bàsicament, el problema no és meva àvia, per dir-ho d'alguna manera, sinó la mentalitat aquesta és la discussió on està és entre ma mare i jo. Meva àvia és conscient que ha de fer un canvi... Yeah. I sap que nosaltres buscarem, òbviament, el millor per ella.
Jo crec que és molt important que la teva mare entengui que no és abandonar a la seva mare, a l'àvia, no? En cap cas el fet que estigui una residència, que una cosa no treu l'altra, el fet que estigui una residència permetrà tenir una relació perfectament normal i tan intensa com la que podria tenir a casa, però al final la teva mare tampoc està les 24 hores del dia a casa i la teva àvia necessita seguir amb la seva vida, necessita seguir amb amics, si un canvi tan gran com la falta d'un familiar, no? La falta del seu marit, implica canvi en la seva vida social del dia a dia i una residència és un molt bon espai per conèixer gent de la mateixa edat, amb les mateixes bueno, inquietuds i necessitats, i és un pas que la teva mare hauria d'entendre, no? Que al final li està fent bé a l'àvia i no pas al contrari.
Molt bé, doncs, Cristina, no pengis ara que et passarà el control... parlaran amb tu i jo et deixem aquí dos vals pel Cremallera de Núria perquè hi pugueu anar algun dia, que és una excursió molt maca.
Genial, moltes gràcies.
I tu que estàs a Sants, l'emissora sí. Està quan des de Belllloc 67, vull dir que està a Sants mateix.
Perfecte.
Gràcies
moltes
per participar
gràcies.
Al programa. Adéu, bona tarda.
Adéu.
Quina diferència trobeu que hi ha vosaltres pel familiar entre estar a casa... o estar en una residència. Quina trobeu?
I Bueno, de fet, sembla que ja ho hem contestat. La diferència més gran d'estar a casa, estar en una residència, primer, que en la residència les 24 hores del dia estan atesos i n'hi ha unes activitats que, per molt que es vulgui, a casa no es poden fer.
No, es refereix més a nosaltres.
Ah,
nosaltres.
Familiar és una tranquil·litat, clar, i al millor, vull dir, tens la responsabilitat de cuidar els avis i els, bueno, els pares, no? I jo penso que és un deure el cuidar-los, però a vegades també crea un estrès el no poder arribar a tot el que voldries.
Clar, que no tothom sap cuidar una persona, el que s'ha de fer.
Sí, sí, i jo penso que quan estava amb la meva mare o quan estàs amb els avis, jo penso que han de ser moments molt harmònics, moments de molta qualitat de vida. I a vegades, per molt que vulguis, tens aquest estrès que dius, ui, tinc de deixar la nevera plena, clar, a veure què ha menjat avui, què li deixo per demà. Perquè encara, això quan estava sola i quan tenia l'assistència, doncs és el mateix, et preocupes a veure què s'ha anat a comprar, què no s'ha anat a comprar, què faràs demà, per què avui no has sortit, per què no surts si jo no vinc a buscar-te. I això crea moltes tensions.
Sí, és una pressió permanent per poder arribar on a vegades, bueno, no, perquè la matemàtica del temps no ens permet arribar a tot, no? I la tranquil·litat que dona, bueno, jo parlo com a net, no? Però la meva mare és de que hi hagi una persona, hi hagi un equip de persones que estan permanentment pendents de les seves necessitats, tant socials com metges, com... Ostres, és una gran tranquil·litat.
Una tranquil·litat,
no?
O el fet de la rehabilitació, perquè la gent gran a vegades no camina, no volen caminar, i que tu arribes a casa i se t'enfaden, oh, ara no, que estic cansada, no, home, que hem de caminar. I en canvi ja veus que un camina, que l'altre li estan fent un massatge o... Bueno, que es cuiden d'ells i ja és una tercera persona qui està fent això i ells no se n'adonen, però realment milloren molt la salut. La milloren.
Quines facilitats es poden trobar en una residència que a la llar no hi són?
Hi ha parts molt importants com l'adaptabilitat del propi espai, no? En el cas de l'àvia, nosaltres vam tenir que fer obres. Es van fer obres en el bany, es van adaptar els llits amb el temps, no?
Les portes.
Les portes, exacte, perquè va haver una temporada en la qual... que no podia caminar correctament, utilitzava una cadira de suport. Això implica que les portes han de ser més amples, han de moure els mobles, no? I la casa era una casa adaptada al dia a dia d'una família i no adaptada a les necessitats d'aquell moment, no? En canvi, si hagués estat una residència on tens, bueno, totes les necessitats de rampes, ascensors, baranes, els llits adaptats a...
I gent, sobretot especialitzada, a poder-los moure, que això és molt important.
Clar.
A vegades, per voler ajudar l'àvia a aixecar-se del llit i no fer-ho bé, li estàs fent més mal que no pas bé, en aquest cas, no? I tot això ho trobes a faltar quan estàs a casa. Nosaltres vam tenir la possibilitat i oportunitat de remodelar per la vivenda, però tot i així sempre hi havia algú que molestava, que a més no es podia tocar perquè, bueno, ocupava un espai necessari.
Tenim una altra trucada. Jennifer, de Barcelona, endavant. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vol formular...
Digue'm.
Endavant.
Ah, hola, no, jo simplement volia explicar una experiència que havia tingut, també similar a la d'aquí del Pau. Nosaltres també, el meu pare es va quedar a casa, es volia quedar a casa, així per... No es volia anar a la residència, després de quedar-se sol, no... I aleshores, bueno, nosaltres el cuidàvem, però va haver-hi un temps que ja no podíem cuidar-lo perquè no estem nosaltres 100% a casa i vam decidir portar-ho a la residència. I va ser una de les millors decisions que vam prendre. Ara que estava escoltant l'anterior trucada, jo aconsellaria a la noia, no me'n recordo com es deia...
Cristina.
La Cristina, doncs que és una molt bona opció portar, perquè portar una persona a la residència ja no només... és per nosaltres, sinó per ella mateixa, perquè, clar, estarà acompanyada
Jennifer, t'agraïm molt que hagis trucat, però ja no tenim més temps.
Vaja.
La veritat. Mira, demà tornem a estar aquí, si vols continuar per trucar, doncs pots continuar explicant.
Va, d'acord.
Et deixem aquí a Radio Estel, Contes de Millor 67, dos vals pel Cremallera de Núria. Gràcies, vale, bona tarda a tu, gràcies. Adéu. I fins aquí és Gran Segrant. Gràcies, Pau, gràcies.
Gràcies, Marc.
Cristina. Bona tarda.
Bona tarda. Fins aquí és Gran Segrant. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres. Fins demà, adéu-siau.